Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlia on tractem els principals temes econòmics amb cara humana. Plusvàlua, amb el suport del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana del Consum, cada dijous a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Amb Ignasi Miranda.
Minuts i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, el David García a la producció i la Judit Langa a la redacció. Artur Mas ha assegurat avui en la seva declaració davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i també en una compareixença informativa davant la premsa que ell és el principal responsable polític del 9-N. El president de la Generalitat ha assegurat que en tot el procés ha escoltat centenars de milers de persones que demanaven una consulta per decidir el futur de Catalunya i que ha obeït un mandat parlamentari. Aquesta és l'essència del que ha passat avui a Barcelona. Entre el nombrós suport polític, social i popular que ha rebut Mas i també les reaccions diverses a favor i en contra del president català. La situació política a Catalunya, en qualsevol cas, no és fàcil. Tornem a recordar avui des de Ràdio Estel que la justícia ha de ser i és independent, malgrat el descrèdit que té per a molts ciutadans d'aquest país nostre, que és democràtic i plural i que per això rep aquestes expressions lliures de la gent. La independència fa que pugui actuar la justícia contra qualsevol persona, també contra un president. Més enllà del debat sobre la suposada violació democràtica que comportaria el fet d'imputar o jutjar un president per haver posat urnes en un procés participatiu, que té certament les seves raons i mereix respecte, el que passa aquí és que la justícia segurament no està aplicant la màxima d'intentar no incrementar el problema que intenta precisament solucionar amb la llei a la mà. En altres paraules, la justícia i les lleis estan al servei del poble. Caldrà, en qualsevol cas també, que l'ambient polític es tranquil·litzi els propers dies, després que la coincidència avui de la declaració de Mas davant el jutge amb el 75è aniversari de l'afusellament del president Lluís Companys no hagi permès una mirada potser més neta de tots sobre l'horitzó immediat. En pocs dies es constituirà el Parlament català, emanat de les eleccions del 27 de setembre, i és molt necessari que tots els dirigents polítics posin en pràctica un diàleg que o és l'instrument de treball per solucionar el problema i canalitzar les aspiracions de Catalunya, també escoltant totes les opinions, o aquest procés acabarà malament, no pas per a uns o altres, sinó per a tothom. I això no ho desitgem de cap manera per la convivència i per la solució dels problemes dels catalans. Qualsevol solució, això sí, confiem que sempre serà pacífica i tornem a insistir en diàleg. Ho obrim la nostra taula de tertúlia. Avui ens acompanyen Sixto Cadenes, que és membre de la nova Junta de Societat Civil Catalana. Senyor Cadena, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, bona tarda.
També ens acompanya avui la periodista i consultora de comunicació Mònica Costa. Bona tarda.
Bona tarda.
I per completar les presentacions, saludem el periodista i professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya, Salvador Aragonès. Bona tarda, doctor Aragonès.
Bona tarda.
Bé, com valoren? En una primera roda, si pot ser general i si pot ser també sense allargar-se, els demano molt, com valoren el que ha estat la compareixença d'Artur Mas, tot el que ha estat la posada en escena de l'important suport que ha tingut al carrer en el moment de declarar i després, i les explicacions que ell ha donat sobre el procés participatiu i la seva defensa judicial. Senyor Aragonès, vol començar vostè?
Jo diria que està previst, o sigui, està dins de les previsions que l'Artur Mas rebés aquest suport. La data també no va ser del tot acertada.
La data triada per la Junta del Tribunal.
Per ser avui, diria. No, sí, tot això, bueno, jo crec que aquí la nota del dilluns de la Junta de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ser també una mica dura. I tot això, bueno, el tema està junt amb el procés i el procés està encallat. I llavors, doncs, també, tot això ajuda a que la situació, doncs, no sigui calmada, tranquil·la i aquí a Catalunya, no? Per tant, doncs, tornem una altra vegada i continua, diríem, la situació de crispació entre institucions, etcètera, no?
Mònica Costa, per exemple, fem aquest ordre, però després com vulguin, eh?
És que jo crec que és un tema que ja comença malament, és a dir, el debat i el és un debat polític, no és un tema judicial, és un tema que s'ha de debatre pues, en els parlaments, s'ha de debatre al carrer, s'ha de debatre als mitjans de comunicació, s'ha de debatre a tot arreu, menys en un tribunal de justícia. Evidentment, al moment que el Tribunal Constitucional emet un dictamen, pues, l'actuació del senyor Mas va anar en contra d'aquest dictamen, per molt que es justifiqui, i ell té les seves justificacions que són totalment comprensibles, no? Però és que, clar, des del moment que un debat que és polític es judicialitza, no estem posant tranquil·litat, ni estem posant calma, ni estem posant res de tots aquests temes. I a tot el que deia el Salvador també s'ha d'afegir que estem en precampanya electoral, amb la qual encara es calmaran menys.
Precampanya de les generals que enllaça després de les catalanes, no? Ja ens entenem, que no s'espantin els oients. Dir, no parlem d'una precampanya de noves eleccions catalanes.
Tu deies... No, això vindria lluny, en tot cas, fins al febrer.
Fins al febrer o març, en tot cas, si fos així.
Si fos així.
Perdona, bé, senyor que... Cadenes.
Bé, hi ha alguns aspectes que caldria repassar bé, no? Perdoneu la meva veu, és que la tinc una mica...
No pateixi. Els refredats estan molt estesos aquests dies.
Bé, el que a mi m'agradaria dir és dues qüestions, no? Aquí es parla d'un problema polític, no? Que no s'ha de debatre dintre dels tribunals judicials, no? Però és que no té res a veure el que s'està plantejant en el tribunal. El tribunal s'està plantejant la probabilitat de que hi hagi gent del govern, inclús el senyor Mas, que hi ha comès un
presumpte delicte
de desobediència i altres perquè hi ha una denúncia de diverses actuacions presumptament irregulars. I, per tant, això s'ha de dirimir en el si del que és els tribunals, que per això estem en un sistema democràtic, i, efectivament, els tribunals tenen la seva responsabilitat, que no és política, evidentment, és judicial. Per tant, el que passa és que s'està utilitzant el carrer i la política per pressionar, i això és un fet que hem pogut veure tothom, perquè el que ha passat avui ha sigut una cosa que per mi personalment m'ha preocupat moltíssim, no? Perquè no és que la gent surti al carrer a criticar o a pressionar un tribunal o el que sigui la gent. És que són les mateixes institucions, i això és molt greu, perquè les institucions s'han de respectar en si mateix, entre si, és a dir. I per tant, si és la pròpia institució la que es posa davant de l'altra institució, és evident, per això és la nota del Tribunal Superior de Justícia, no? La nota aquesta que, de la que parlava abans Salvador, sí, Salvador, no?
La nota dura d'ahir o d'abans d'ahir, que és que, pel fet que hi hagués el govern en ple...
O sigui, que posem de relleu que són dues qüestions absolutament diferents i que no té per què estan lligades les unes a les altres ni per què interferir les unes a les altres. Una altra qüestió és que la irresponsabilitat d'alguns és si ho faci. Entonces, vull dir, el senyor Mas té una denúncia i ha de concórrer al tribunal per defensar-se. Si no ha comès cap delito, doncs no passa res. Si ha comès algun delito, doncs se l'ha de jutjar. Però no passa res, és algo normal en una democràcia. I, per tant, no se l'ha de donar una vessant diferent com el que s'està donant. I llavors, jo crec que és important assenyalar això.
El que passa és que, en el context actual, vostè estarà d'acord també, senyor Cadenes, tot el que passi judicialment pot tenir repercussions, com s'ha vist avui al carrer, i, sí? I pot fins i tot agreujar un problema polític. No entrem a valorar si hi ha independència.
No deixa de ser que hem arribat a aquest punt perquè ja fa uns mesos o ja fa uns anys o ja fa un temps que s'ha judicialitzat un procés polític, és a dir, la independència de les tres, dels tres poders cada vegada, no perquè estiguin més venguts o menys venguts, no és aquest tema, sinó que estem polititzant el poder judicial i estem judicialitzant el poder polític.
I això
és el que està fent que tot sigui fosc,
bueno, això jo no estic tan d'acord, eh? Vull dir, és veritat que no ens podem apartar de que aquesta intencionalitat ha tingut per cert, vostè està dient exactament això, que tot està mesclat. Jo no crec que estigui tot mesclat. És veritat que ha vingut aconteciments, no?, que això doncs, podria donar la sensació de que és així. Jo, sincerament, jo crec que hem de pensar que les institucions funcionen correctament amb els seus defectes, amb els seus problemes, que això jo no estic dient que siguin perfectes, no?, però estan funcionant, penso, i he de pensar que amb la independència mínima com mínim. Vull dir, que no tot està tan... O sigui, que no totes les decisions judicials ni no totes les sessions polítiques van en contra d'una institució respecte a l'altra. Que no ens agradin les resolucions d'uns o les actuacions dels altres. Vull dir. Perquè, si no, aquesta dinàmica és la que precisament alguns ens interessa per precisament desbaratar el que és l'estat de dret que tenim en aquests moments. I la democràcia que estem, en la que estem construint en la que estem en aquest moment, que no partim d'una situació antidemocràtica en absolut, que estem en un règim democràtic, un règim democràtic modern. Per tant, i tenim un estat de dret. Poder que no funcionen bé les institucions i poder que tinguin problemes. Però això de barallar tot, perquè pensar que tot no funciona perquè tot està polititzat, perquè ja, a mi, francament, em sembla que és una actuació poc responsable en el sentit de que això no facilita per res cap solució política que... Estic d'acord que problemes polítics n'hi ha, també.
De tota manera, senyors, si hi ha utilització política de la justícia, això no els sembla que és una mica per part de tothom?
No, sí. Clar, bueno, jo entenc, els polítics també utilitzen les institucions judicials per bueno, intentar resoldre alguns problemes que tenien que resoldre políticament. Però el que és cert és que si s'està trencant la llei, bueno, pues està trencant la llei. Vull dir, quan arriben els tribunals funcionen. Ho garanteixo que funcionen més o menys bé. Vull dir, hi ha de tot, i probablement hi ha en resolucions judicials que molta gent no les agradi, però funcionen. Bueno, i lentes també, la velocitat de la veritat és que... Però també s'ha de dir una cosa, la justícia, l'administració de justícia no és precisament una de les administracions ben dotades pressupostàriament i personalment. O sigui, vull dir que també s'ha de dir.
Aquest és un altre problema de fons, certament.
Que ningú polític l'ha arreglat, això, eh?
Senyor Aragonès, perdoni, que no sé si volia afegir alguna cosa sobre aquesta qüestió.
Jo no tinc massa cosa que dir després de lo que s'ha dit aquí.
Vostè ha dit que era el previsible, el que ha passat avui.
No? Era previsible, però anem a veure, la gent tenia ganes de gresca i llavors doncs, tenia ganes de sortir al carrer. I... Per què? Perquè la querella es va presentar, l'acceptació de la querella i la citació com a imputat es va anunciar el dia següent de les eleccions.
O dos dies després.
Clar, o dos dies després. Vull dir, clar, això irrita la gent, no? O sigui, és una manera de dir, bueno, aquí ara... Bueno, per què no es va fer abans, això? Potser s'havia d'haver fet abans, no? Dius, no, perquè vam esperar que s'estableixin les eleccions. Bueno, doncs, no ho sé, jo crec que s'havia d'haver fet abans, perquè la justícia no té que mirar que si ara hi ha eleccions, aquest any hem tingut 4 d'eleccions. Les andaluses, les catalanes, les autonòmiques i municipals, i ara les generals, no? Llavors, doncs, amb 4 eleccions és molt difícil que no hi hagi un període electoral. Per tant, no es podria fer cap citació política, ni a Andalusia, ni a València, ni en altres llocs que hi ha corrupcions, Doncs per què? Perquè coincideix amb un període electoral. Sempre hi ha períodes electorals. Per tant, jo crec que aquí doncs, no s'ha fet bé això i hi ha que reconèixer que doncs, no s'ha portat bé aquestes coses.
Això estem d'acord, però bueno, també s'ha d'entendre que efectivament l'administració judicial també té que tindre una mica de cura quan estan en períodes electorals, però no passa aquí a Catalunya. Ha passat, com comentaves, a Andalusia i en altres llocs que també tenen problemes judicials que s'han aturat precisament perquè estaven en el si d'una campanya electoral. Vull dir que això no és sorprenent. El que sí que comparto amb vostè és que és sorprenent la data que s'ha posat precisament del dia 15, no?, per a la citació d'aquí, però l'ha fet el tribunal, per tant...
Sí, el fet de coincidir després, el dia 15...
És molt probable que ho faci sense adonar-se de res.
L'afusellament del president Companys i tal. Tot això, vull dir, clar, és un cúmul d'èxit al món independentista, totes aquestes coses, i llavors, doncs, clar, ja surt al carrer amb ganes de protestar i de cridar i de dir, escolta'm, prou, volem la independència i tal. És normal que passin aquestes coses. O sigui, jo no li veig una cosa, diria, estranya, no?
El que passa és que és un estat d'opinió important, rellevant. Ara no discutirem, vostès podran dir la seva si volen, sí, si és majoritari, si és més minoritari.
No, això no de majoritari. Estrany és que no hagués passat.
Sí, si no hagués passat, hauria estat una cosa, diríem, molt rara, no?
Bueno, vostès lo ven com a normal, eh? Jo, de veritat, jo veig...
No és que és
veuria normal si sigués la gent que es considera independentista. Aquesta gent, jo ho entenc, que tingui aquesta sensació de que, bueno, doncs no se li està donant una sortida a una situació que es volen, no?
Aquí normal...
Però el problema són les institucions, eh? La utilització de les institucions és el que es creu. Això no és normal.
Perdó, aquí no hi ha de normal...
Aquesta desfilada de les alcaldes de... Perdó, eh?
Sí, no, de normal...
Aquí no hi ha de normal quasi res.
Ja, senyor Cadenes, que vostè el que més critica és que hagin anat govern en ple...
Aquí de normal ja no hi ha quasi res. Perquè llavors, doncs, diríem, aquí de normal hi ha quasi res. Per exemple, el mateix fet de posar les urnes al carrer. A cap país del món s'ha posat les urnes al carrer sense una autorització judicial o sense una autorització, o sense una convocatòria electoral. I tot. O sigui, tot és anormal, tot això, no? O sigui,
absolutament.
En un període en el que, bueno, no se sap on és la llei i on és la legalitat o la il·legalitat, no? Llavors, en aquest període, diríem, que jo ni dic pseudo-revolucionari, perquè realment la revolució és quan trenques amb un passat, i alguns diuen que el passat ja està passat, ja, ara ja no estem vivint amb l'Espanya de les autonomies o la Catalunya de l'autonomia. Això ja és passat, això ja és trencar la història i començar un període nou. Això és un fet revolucionari en si mateix, no? Llavors, doncs, clar, quan tens totes aquestes coses, és normal que passin aquestes coses en aquest país, perquè avui passen moltes coses anormals en aquest país. Anormals me refereixo al funcionament democràtic d'una
societat. Dentro de la normalitat és normal que passi això. En això estem d'acord.
Jo estic d'acord amb el que diu ell d'aquest tipus de revolució. Jo crec que va més enllà de la política, no? Estem en una societat en la que estan entrant altres conceptes que se surten de la llei.
Mecanismes transformadors, ja, del mateix,
sí,
poble, potser.
Vull dir, estan entrant temes d'economia col·laborativa, llavors els taxistes s'enfaden amb Uber i els hotels s'enfaden amb els dels pisos i els de no sé què, les editorials amb els que editen els llibres pel seu compte.
El que passa és que això són temes socials, no, són laborals, temes,
sí, però,
empresarials.
Però jo crec que, sí que hi ha un descontent,
un malestar
cansament
global,
no? amb les institucions polítiques, amb els partits polítics, i estan apareixent coses noves, estan apareixent Podemos, estan apareixent Ciutadans, estan apareixent... que ja veurem cap on ens portaran, no? I podem intentar-ho ficar tot dintre de... Des que la llei diu, i evidentment s'ha d'intentar anar regulant, però no podem parar l'evolució de la societat, independentment de que estiguem pensant de que... O sigui, això és una reflexió que va més enllà del tema de Mas i del tema independentista,
sí.
No? Però vull dir que és que estem en una societat que és en tot que s'està movent. No?
Em sembla oportú això que diu vostè, perquè certament tenim molt a prop, fa 4 anys, el 15M, tot aquest moviment d'indignació, el malestar per algunes polítiques socials, que podem discutir si eren necessàries en alguns casos perquè les marcava la Unió Europea, però hi ha hagut unes polítiques del govern espanyol actual que han provocat malestar.
O alcaldesses que diuen que això del descobriment d'Amèrica va ser va ser un disbarat, que sí, va ser una, sí, realment una colonització, una invasió d'un exèrcit, no sé quantos i tal.
I un genocidi cultural. Bueno,
això vol dir que aquestos s'han llegit, no s'han llegit massa bé la història, però...
En tot cas, les opinions sobre...
Però això jo sé... És que estem vivint una situació anormal, completament, no? Llavors, sí, doncs, clar, en canvi l'altre que també critica, doncs, el fet de conquistar Amèrica, que és l'alcaldessa de Madrid, que ella estava allà davant del rei fent
el 12 d'octubre.
Bueno, doncs vull dir, tot és anormal, tot això, no?
Bé, però dintre d'aquesta anormalitat que vostès diuen, jo voldria fer-los una pregunta una mica per intentar sintetitzar, ja que han sortit moltes coses aquí, el procés on molts catalans demanen la independència o el dret a decidir, la indignació social en molts temes, les crítiques al govern espanyol. De tot això, també hi ha un estat d'opinió, per exemple, molt favorable a un canvi dels sistemes electorals, amb llistes obertes, per posar només alguns exemples, ja en la línia del que vostès diuen. Què cal fer, aleshores? Perquè si les institucions volen estar al servei del poble, i les lleis també, potser no caldria obrir un procés de reforma global aquí? O què es podria fer? Reforma de la Constitució, canvis, no sé.
Jo crec que el que s'ha d'intentar és intentar ordenar una mica tot aquest tema, però sabent que els canvis no es poden parar, no? Ja ho deia Ortega y Gasset, no? Que les revolucions són com un elefant que durant segles s'està mort, però que està no sé què, i de repent pues, comença a caure i no pots parar. Però, i s'ha d'anar veient cap on porta tot això, però jo crec que és un moment molt apassionant en tots els sentits, no?
Sí, des del punt de vista mediàtic és molt apassionant. Però jo diria, per exemple... El
sector de la comunicació.
Home, no té tota la raó. És realment molt emocionant el tema que estem vivint. Sí. No? El que passa és que, per exemple, aquí a Catalunya doncs, tenim un problema d'un impàs. Sí. Aquí n'hi ha la meitat de catalans que estan per una cosa i l'altra meitat, més o menys, ara aquí no estem dient si dècimes amunt o dècimes
avui no obrim el debat.
No. I l'altra meitat està en un altre cantó. Llavors, doncs, vull dir, clar, amb aquest tipus de coses, com s'arregla això? Perquè les dues parts són irreconciliables, en principi.
En aquest tema.
Sí, s'ha de negociar. Sí, home, jo sóc partidari d'una negociació, però què es negocia aquí? La independència? No es negociarà la independència. Llavors, què s'ha de negociar? No entenc, no en sé el que passarà. Perquè, és clar, vull dir, anem a veure, aquí hi ha hagut un plebiscit, d'acord amb els independentistes, ho vam batejar com un plebiscit. El plebiscit no es va guanyar.
Que l'han perdut, està clar. Sí.
Bueno, jo no diria tant que s'ha perdut.
No ha arribat al 50%.
Això es perdrà.
Dèiem que intentaríem no obrir el debat per res, sinó per no allargar-nos.
Però és que llavors, vull dir, l'única força amb la que pot pactar el moviment independentista de Junts
a nivell parlamentari, en aquest cas.
Parlamentari és la CUP, que és un grup antisistema. Digues, està en contra de tot, no? De tot i de lo contrari de tot. O sigui que, dius, bueno, llavors, per què no, els Junts pel Sí no poden pactar amb els socialistes, poden pactar amb altres forces que estan en el Parlament i que realment podrien...
Vostè ho veuria possible, això, amb diàleg?
No, clar, no és possible. Per què? Perquè aquests volen la independència i punto i pelota, no?, que diuen.
Pràcticament l'únic programa que tenien era aquest, és a dir, a veure que...
Clar,
si no hi ha un procés...
Però llavors t'has posat en un carrer sense sortida, no? És a dir, una vegada arribat al Parlament, no tens la majoria, ni tan sols per fer un president, ni tan sols per fer un president del Parlament, ojo. Llavors, doncs, què et queda? Més pactar amb els antisistema. I els antisistema que hauràs de pactar? Els pressupostos de la Generalitat. Que Déu ens agafi confessats a tots,
A més, la CUP, recordem-ho, havia reiterat, això ho sap tothom, que no investiria Artur Mas com a president. Aquí potser també es podrien buscar alternatives que no sabem si es buscaran, finalment.
És que tot això, ve partint de la normalitat absoluta en la que estem instal·lats des de fa temps. Vull dir, perquè, clar, les darreres eleccions... Es conforma una candidatura unitària o uniforme o com vulgueu dir-li, no? En el que teòricament serà el president després de les eleccions va de número 4 de la llista i no dona la cara en tota la campanya. I per tant, clar, això és un problema per molta gent, evidentment.
I els caps de llista no són polítics professionals, la majoria...
A més a més, sí, a més a més. Bueno, però n'hi ha polítics professionals,
El de Barcelona.
Hi ha algunes personalitats que diuen que no són polítics quan han tingut una activitat política tota la seva vida. Doncs bé, jo també podria dir que no soc polític ara.
En tot cas, són persones elegides en unes eleccions com a diputades, això
sí. El que sí que m'agradaria, més que res, perquè ha quedat una cosa així, és una... És veritat que s'han de fer reformes, probablement. Probablement sí, jo no dic que no. Però ara dir que la llei està, diguéssim, en qüestió, que el sistema està en qüestió i tot això, home, jo crec que tenim greus problemes, i això s'ha de reconèixer. Però també és veritat que, com no sereneu una mica l'ambient social, per arribar a acords importants que això solucioni una cosa, diguéssim, a llarg temps, no a curt temps, que és com estem treballant últimament, a curt temps, és a dir, arribem al cos perquè solucionar el problema de 4 dies, però el problema encara continuarà. Vull dir, això de ser anar una mica tots, això, Vull dir, una societat catalana trencada al 50%, com ho deia abans el senyor Salvador, és evident que no podem arribar a acords en cap sentit, perquè, a més, en postures absolutament radicalitzades, vull dir, uns volen la independència i no volen una altra cosa, perquè, a més, pensen que això és la solució a tots els seus problemes, i, per tant, què has de negociar a una persona que pensa que la independència tindrà solucionat tots els seus problemes?
No tots els independentistes ho veuen així, però vaja.
Bueno, vull dir, però, bueno,
vols això saben així.
No, no estan d'acord o no?
És el principal problema, i clar, després ja...
Clar, i després no, ja, però com negocies a una persona que té els màxims posades en aquesta qüestió? És a dir, és que és impossible, vull dir. I llavors, això crec que, bueno, ja veurem a veure també l'escenari polític que tindrem després de les eleccions generals, no? Que també això donarà pas a un govern d'Espanya més fort o més feble, i això pues, també serà una oportunitat per fer reformes o no. O sigui, tenim, com deia abans, un moment apassionat. Apassionant doncs, política i mediàticament, sense dubte.
Sí, evidentment que
I mirem-nos aquest moment també amb esperança. Avui a la tertúlia del Mirador ens acompanyen Sixto Cadenes, membre de la Junta de Societat Civil Catalana, també Mònica Costa, periodista i consultora en comunicació, i també el professor universitari i periodista Salvador Aragonès. Només una qüestió breu, si pot ser. Què creuen que està passant en el si del PP a nivell estatal amb aquest soroll intern que s'ha produït, especialment després d'una entrevista publicada ahir pel diari El Mundo a Cristóbal Montoro? Si és que passa alguna cosa, no sé. Bueno, creu?
Home, jo
a
crec...
poc temps de les eleccions generals.
Això és el períodes preelectorals, els partits.
Tenen això.
Tenen uns problemes per les llistes.
Sí que ho veu com a normal, ja,
qui està,
això.
Qui està... Sí, home, i tant. Qui està a les llistes i qui no està a les llistes. A tu et poso la llista... Tu... I la gent s'està situant ara. La gent s'està situant. Home, després és un partit que fa 4 anys que governa, per tant, la unitat que hi havia fa 4 anys no hi pot ser-hi ara. Ara té que haver més baralles, no? En el País Basc ja hem vist el que ha passat, ha dimitit l'Arantxa Quiroga, etc.
Efectivament, sí, sí.
En fi, algunes coses d'aquestes veurem també en alguns altres llocs, no?
Però... Jo tampoc li donaria les més importàncies, és a dir, com... Hi ha vegades que diem que les discrepàncies dintre els partits sembla que són una feblesa en el sentit de... I si no hi ha, diguéssim, discussió dintre el si dels partits, entonces, llavors és que estem... Perdó. Llavors és que això és que tothom no hi ha, diguéssim, llibertat de pensament dintre dels partits. Vull dir, sempre estem en aquesta contradicció, no?
Exigim però després hi ha una altra cosa, vull dir... que els que dins del PP, és la meva visió, no sé la Mònica què em pensarà, però dins del PP veig que s'està posicionant la gent amb quotes de poder de cara a substituir, després d'aquestes eleccions, el Rajoy. Si el Rajoy durarà 4 anys més, però prou.
Sí, no... Si és que guanya. Potser si no guanya...
Com a líder del partit. Jo parlava com a líder del partit, no com a cap de govern, sinó com a líder del partit. Durarà aquests 4 anys més, i bueno, si perd per una bufetada forta, doncs ni aquests 4 anys.
Ni això, clar.
Llavors, doncs, vull dir, bueno, la gent s'està posicionant ara, diríem, en funció de les expectatives que hi ha d'aquí a uns anys, diríem, la substitució de la presidència nacional del PP, no?
No, i després, alguna vegada ho hem comentat, que els nous formats de comunicació que existeixen avui en dia, dels onlines, els twitters, no sé què, en aquest cas, tots aquests temes han sortit per una entrevista del Mundo, però podrien haver sortit per una altra banda. Ha fet que totes les institucions es tornin més transparents. Aquestes baralles internes han existit sempre i en tots els partits. El que passa que ara se saben. Perquè ara la gent parla, ara la gent explica, el recepcionista envia un Twitter, l'altre en el Facebook, l'altre una foto. I això el que fa és que totes les institucions, partits polítics, el que sigui, cada vegada són més transparents i totes aquestes tensions internes que han existit sempre ara es transparenten més i es veuen més.
Sí. El que està clar és que al Partit Popular no se li està donant... No, les enquestes li donen la pèrdua important de pes polític, no? I això vol dir que n'hi ha gent que quedarà fora. I això, pues, evidentment, n'hi ha tensions internes que són absolutament normals, però normals seran és avui i eren abans, i seran també en el futur. Vull dir, són coses normals de gent que té aspiracions que, evidentment, estaran trencades per situacions diferents en les que ens trobem ara, no? Vull dir, i res més, vull dir, no considero que sigui important.
Bé, doncs veurem què passa, perquè també alguns analistes polítics i articulistes apunten a un possible perjudici.
Això dona joc, evidentment. Això sí que dona joc. Això dona molt de joc als periodistes per tirar de final.
De fet, els partits dividits no els vota la gent, això tot sigui dit.
Per això ho dèiem.
No, és evident que té un cost polític.
Els socialistes són castigats de vegades. Sí.
I hi ha un tema que, com a expert en comunicació, he de dir que el senyor Montoro...
Bueno, el sentit de l'oportunitat...
Hi havia d'haver dit que sí. Per molt bé que et caigui el periodista és periodista i només pots dir el que has de dir i no sortir-te del guió.
No pots parlar com a micròfon tancat.
No, i a més has de buscar l'oportunitat de sortir en el moment adequat, no? Perquè avui també sortia una campanya del PP precisament per reforçar la seva gestió, no? I justament el mateix dia que l'ha trencat absolutament qualsevol possibilitat de ser notícia, no?
O sigui... Bé, senyors, ens queden 5 minuts i tenim aquí alguns temes internacionals sobre la taula. Ara ens suggeria i acollim aquesta proposta al senyor Salvador Aragonès comentar breument alguna qüestió o alguna pinzellada sobre aquesta Assemblea General del Sínode dels Bisbes dedicada a la família. I després tenim el tema de Síria i Palestina a la Unió Europea, però com que ens queden 5 minuts del Sínode, doctor Aragonès, i sobre el que pot sortir, sobretot, si és que podem dir alguna cosa. És molt aviat, però bé.
Bueno, no, del que pot sortir jo no dic res.
No dirà res perquè no ho sabem.
Efectivament, a veure, no està, és obert i, per tant...
S'està debatent tot.
S'està debatent i, a més, amb molta transparència i amb molta llibertat, cuidado. No, el que em va sorprendre ahir va ser la
petició de perdó del Papa.
Va demanar perdó pels fets que havien passat a Roma.
Va dir pels últims escàndols, va dir.
Sí, l'escàndol és un, essencialment. No?
Vostè es refereix al cas del sacerdot que va... Cristòf Caramsà.
Sí, la gent va dir, no, la carta dels cardenals, va, això no crec que... Això no s'ha de demanar
perdó. Es va desmentir, de fet.
Això no s'ha de demanar perdó a ningú, perquè bueno, hi ha uns cardenals que es vulguin escriure al Papa, o que no hi són els cardenals que vulguin escriure al Papa. Escolta'm, això és la llibertat que hi ha de...
La seva opinió.
Però, en tot cas, si ha provocat mala imatge, també està bé que el Papa demani perdó, no? Si això
a mi això em va sorprendre que el Papa, per primera vegada, perquè no és la primera vegada que passen coses estranyes a Roma.
Certament. Vostè ho sap, que ha viscut allà.
Jo me'n recordo de l'abat de Sant Joan de Letrán, que, bueno, aquest senyor es va afiliar al Partit Comunista, no?
Llavors... El rector de la Basílica.
El Papa el va suspendre a divinis, no? O
sigui, Pau VI, suposo.
Pau VI. Llavors, doncs, vull dir, sí, coses rares, no, i d'altres que em podria explicar, però ara no tenia temps. Però coses rares han passat a Roma. Però és la primera vegada que un papa demana perdó.
Demana perdó per coses més concretes, perquè va haver-hi aquella petició de perdó de Joan Pau II l'any 2000, en el jubileu.
Bueno,
però era una petició
una cosa
general.
Clar,
de tota la història.
No, aquí és sobre un fet concret,
recent,
a veure, d'escàndols, sí. A més, hi ha aquest, que jo que sàpiga, a Roma no n'hi ha cap més. Llavors, doncs, vull dir, bueno, demanat perdó. Vol dir que, bueno, perquè en el fons, doncs, esclar, era un sacerdot el que va fer aquesta...
Un sacerdot que treballava a la congregació.
I, per tant, doncs, bueno, perdó, perquè doncs, potser no s'ha vigilat el suficient, potser perquè, doncs, no s'han pres les mesures pertinents en el seu moment, potser... Doncs...
Recordem que és un problema, sobretot, de celibat. Ja no entrem en
és
la
un
qüestió
de
l'homosexualitat.
No, efectivament, és un problema de celibat, no? Llavors, doncs, bueno, que a mi això ho faci un papa, a mi em sembla que és molt... Vaja, m'agrada molt que ho faci, perquè vol dir que en el fons reconeix que l'Església hi ha homes que són pecadors, no?
I
que
sí, 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 sí.
Realment...
I a mi em sembla una manera molt elegant de dir el que està bé i el que no està bé, perquè tu pots sortir i dir el que està dient aquest senyor no és correcte, o dir demano perdó.
Correcte.
Llavors és una manera molt elegant, molt misericordiosa i molt del seu estil de, en el fons, dir... què és el que és correcte i el que és no.
És una mica predicar amb l'exemple de l'autocrítica i de la transparència.
Estic totalment d'acord amb la Mònica.
Molt bé, hi ha unanimitat en aquest tema.
Sí, crec que sí. Clar, és que, sí que, i penso que, a més, seria, és una mica també d'una visa a navegants, no? Vull dir, perquè és evident que si això es pren una mica com a norma, doncs la gent se treurà molt de fer coses que fan i sobretot aquells que tapen aquestes qüestions d'una manera... En
fi, bueno, avui ja no es tapen aquestes coses.
Es tapen menys,
Ja no,
sí, per això, no, afortunadament, vull dir que...
Afortunadament, sí.
Sí, sí, sí.
Que corri l'aire.
Que corri l'aire, efectivament.
Jo el que crec és que aquest sínode, insisteixo, durarà molt de sí en positiu quan acabi. Però això s'ha de dir quan acabi, perquè ara en plens debats...
Sí, clar, està tot en debat.
Surt el que ha dit l'un, el que ha dit l'altre... Allí dins n'hi ha 270, cuidado.
Exacte, llavors... més els auditors i altres participants.
I l'Església és l'Església, és a dir, l'Església... Un pot expressar les seves opinions totalment contràries sense que sigui...
Sense cap perill.
Sense cap perill i sense cap problema. És a dir, un pot ser a favor de o contra de, estant a dintre de...
Bé, doncs deixem per demà el tema de Síria, el Pròxim Orient, Israel i Palestina.
Bé, entre altres coses, no s'ha acabat encara la...
Exacte, la cimera de la Unió Europea és aquesta tarda, o sigui que demà potser en parlem. Ens passa com el sínode, esperarem que acabi, però això són unes hores només. Gràcies, Salvador Aragonès, Mònica Costa i Sixto Cadenes per haver-nos acompanyat avui. Fins la propera. Bona tarda, bona nit ja. Adéu-siau. Nosaltres arribem a les 8 del vespre. Ara us deixem amb el programa d'Economia Plusvàlua. La Fórmula Estel torna demà a les 8 del matí i el Mirador una mica abans de dos quarts de 8 del vespre. Adéu-siau.